Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs un quart de 12 del matí, hem fet el canvi de cromos i saludem, perquè la teníem aquí ja fa una estoneta esperant, a l'escriptora txeca, afincada des de fa molts anys a Sitges, Mònica Esgustova. Mònica, bon dia.
Bon dia.
La Mònica que ha publicat obra, aquest La vella extranjera, que... no és una novel·la, és un assaig que parla de Praga, de la seva ciutat. El subtítol és Praga i el desarraigo. I en aquesta obra, doncs, Mònica Esgustova parla de molts intel·lectuals que han passat per Praga i que, en el fons, molts d'ells han hagut de marxar, algun ha tornat... I ens defineix una ciutat imant de la intel·lectualitat, però que va tenir un segle XX molt atzarós, Mònica.
Sí, doncs és així, ho has definit molt bé. M'ha agradat molt la teva frase, que has dit la ciutat imant dels intel·lectuals, perquè realment és una mica així, perquè clar, Praga el que té és la barreja de les cultures. I d'això parla el meu llibre, no? O més ben dit, era una barreja de les cultures, no? Sobretot la Praga de fa 100 anys, 100 i pico, tot això, no? Quan hi vivia Kafka, quan hi vivia Hašek, quan s'hi parlava alemany, s'hi parlava yiddish, s'hi parlava txec. O sigui que una barreja de llengües, cultures, religions, fes, tradicions, fins i tot de manera de vestir, manera de ser, tot això feia de Praga una ciutat realment única. I jo crec que la meva teoria és que és precisament això el que va fer que després d'allà sorgissin, doncs, autèntiques plèiades de grans intel·lectuals, sobretot escriptors, però també altres artistes, no? Però clar, per això jo crec que aquí el seu desarrelament, perquè en aquella època Praga no sabia definir-se del tot. És txeca, és alemanya, és jueva, perquè clar, la població jueva, per exemple, només formava un 8%, però era molt poderosa. I aleshores, bueno, de totes aquestes preguntes, tots aquests dilemes, tot això, jo crec que ha sorgit, doncs, una cosa que va donar com la terra adobada, que després, doncs, va engendrar els Kafka, i Seiferts, i Kunderas, i Harabals, i tot això. I per això li diem, per tornar a repetir la teva frase, que és com la ciutat imant dels intel·lectuals.
Mm-hmm. És que crida l'atenció que, no sé, que, clar, Praga és una ciutat centreeuropea, però també ho és Viena, o també ho és Budapest, i en canvi no han tingut aquest especial punt de ser referència que ha tingut la que és l'actual capital de la República Txeca. És a dir, crida molta atenció en aquest segle XX, que a més en el llibre el va repassant, és absolutament atzarós el que arriba a passar, perquè clar, de tot el segle XX els anys de mitja llibertat i mitja independència són poquets. I això també és explicació d'un símptoma, d'una cosa que passava i que ens explica també, doncs, la història recent d'Europa.
Sí, jo crec que és això. Praga, per mi, era molt interessant. La Praga més interessant era la que he esmentat abans, no? O sigui, que la Praga del tombant de segle, la Praga fins als anys 20, 30, o sigui, que la Praga d'abans de la Segona Guerra. I encara la d'entreguerres, que era impressionant, amb el surrealisme, tots aquests moviments artístics. Però jo crec que, vaja, després, quan van venir els nazis, la van ocupar, aleshores, clar, o sigui que es diu Interarma Silent Muse, o sigui que les muses callen quan hi ha guerra, i clar, és el que va passar a Praga. I després del nazisme, doncs, va venir el règim comunista, i també les tres parts del mateix, no? que el règim comunista, doncs, era una dictadura, no deixava que segons qui es pogués expressar, i sobretot es va perdre el bilingüisme, o el multilingüisme més aviat, es va imposar quasi per força la llengua única, que és el txec. I aleshores jo, per exemple, doncs vaig anar a una escola que era ja totalment txeca, tot era txec, només es parlava d'escriptors txecs, com si els Kafkas i tots els altres no haguessin existit, no? O sigui que és la feina que una mica hem hagut de fer els txecs de la meva generació i les posteriors, després, quan ja érem grans, per una mica, doncs, informar-nos com era la Praga d'abans, no? I clar, la majoria de nosaltres vam descobrir que era una Praga molt més interessant, tot i que, clar, sempre, com ja sabem perfectament, els bilingüismes i multiculturalismes donen molts problemes, i cadascú té la seva idea de com haurien de funcionar, però de totes maneres realment és una terra molt fèrtil per les arts i totes aquestes discussions sobre com hauria de ser. Jo crec que és una cosa molt positiva, perquè fa que la gent pensi, que la gent no s'adormi, que sempre estigui amb els ulls oberts i les orelles també, i crec que tot això va fer de Praga que realment la gran intel·lectualitat, doncs, va sorgir de l'Europa central en general, que Praga, diguem-ne, que era com una mostra de lo que era l'Europa central, no? Que era una barreja de tot, no? Viena era així, Budapest també, tot i que menys, no? Però clar, Viena ho era molt, i Praga, jo crec que l'encís de Praga és que és tan petiteta també, no? Perquè és petita, i en un espai molt petit s'hi troben moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses, no? O sigui que és això, una mica com la mostra de lo que era la gran Europa central, que era com una mena de prefiguració de lo que avui és la Unió Europea, no? I que es va trencar l'any 2018, perdó, l'any 1918, i després, bueno, es van crear molts estats com amb una sola nació, estats-nació, i aleshores va ser, bueno, més tard que es va començar a parlar de la Unió Europea, i bueno, doncs aquesta va ser com una mica la prefiguració.
M'ha cridat l'atenció una referència que fa la Mònica en el seu llibre, i és que Praga ha vingut sempre marcada pels anys acabats en 8. El 1918 acaba la Guerra Mundial i apareix, doncs, això, es desmembra l'imperi austrohongarès. L'any, em sembla que és l'any 38, sí, entren els nazis i envaeixen. L'any 1948 hi ha el cop d'estat dels comunistes després de la Guerra Mundial. L'any 1968 té lloc la primavera de Praga, que també acaba com el Rosari de l'Aurora. I després, clar, és el 1989, aquí hi ha la caiguda del comunisme, i aquí trenca la tradició, però això, el 8 ha tingut com una influència durant tot el segle XX.
Sí, bueno, és com graciós explicar-ho així, no? I gairebé la caiguda del comunisme, podem dir, el 1988, i un.
I un, certament. I una altra qüestió que també comenta la Mònica en el seu llibre, i és que ho llegim textualment perquè una miqueta també explica en part el que comenta. Diu, tanto Kundera como Svoreki se exiliaron después de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 para no seguir viviendo en un país ocupado y totalitario. Y al igual que Joyce, ambos definen el exilio como la época más feliz de su vida y la más fértil para su obra. En esto, el exilio checo es distinto a los demás. A diferencia de la mayoría de los exiliados rusos y árabes, por dar un ejemplo, los checos generalmente han vivido el exilio como una experiencia positiva, enriquecedora, liberadora y feliz.
Sí.
Uf. Uf.
Sí. La veritat és que jo també m'hi sumo perquè els meus pares també eren... Jo era petita quan els meus pares es van exiliar, però bueno, també vaig viure l'exili a la meva manera als Estats Units i després una altra vegada quan vaig traslladar-me a viure a Barcelona. Aleshores, a Sitges ja no, eh? Això ja, viure a Sitges no és cap exili. Però clar, la veritat és que la primera època per tothom és molt dura, no? Com diguem-ne el primer any o primers 2 anys, és duríssim, sobretot els que vam anar a parar als Estats Units, perquè tot i que els americans semblen iguals i tenen el mateix aspecte que nosaltres, però en el fons la cultura americana és molt, molt, molt diferent i això ho vam notar tots. Aleshores, després d'haver superat doncs, la primera època duríssima, la veritat és que molts de nosaltres, tant els meus pares com jo mateixa i el meu germà també, i bueno, ens sumem a l'opinió que tu has llegit ara de Kundera, Skoretsky i tots aquests, que realment és com una època feliç de la nostra vida, que hem quedat enriquits, hem pogut marxar d'un lloc amb una sola cultura per poder submergir-nos, doncs, diguéssim, en les cultures del món, no? Perquè els meus pares s'han quedat als Estats Units, però viatjant moltíssim per tot el món. El meu germà viu ara entre el Japó, on treballa, i també i Malàisia. I bueno, doncs jo estic aquí, però també aquí estan doncs, les meves noves arrels, o bueno, la meva llar, si vols, però també viatjo molt perquè dono classes als Estats Units, vaig molt a París, Praga, tot això, no? O sigui que jo crec que la persona que està a l'exili amb una ment oberta, aleshores ho troba com un enriquiment. I també s'ha de dir que, per exemple, Kundera doncs va escriure les seves millors novel·les quan va estar a l'exili. També li va venir la fama quan estava allà. Probablement, si s'hagués quedat a Praga, jo crec que potser desconegut no, del tot no seria, però tampoc hauria arribat a ser com tan llegit mundialment i bueno, que gairebé tothom coneix els seus llibres o almenys coneixia abans, potser avui la gent molt jove ja ha deixat de llegir els seus llibres, però les generacions, quan ell era actiu, aleshores el llegien moltíssim, no? Lo mateix Goretzky, bueno, persones que realment també han fet l'exili com un dels temes de la seva literatura. Això és molt important, no? Que van obrir els ulls a la resta de la gent que no han conegut l'exili a lo que era lo que és aquesta experiència, no? Perquè en el fons tampoc pots escriure sobre res més perquè és una experiència tan poderosa que jo mateixa crec que en tots els meus llibres tinc exili, desarrelament, trasllat a una altra cultura, una persona que no viu en una terra ferma. Gairebé tots els meus protagonistes són així.
Mm-hmm. Mònica, la Praga d'avui en dia s'ha convertit en una capital turística, en una ciutat turística de primer ordre a Europa. Què del que visiten els turistes és el que queda de la Praga real? Els turistes van al Pont de Carles, els turistes pugen al castell, però què hi ha de Praga en aquesta Praga que es pot visitar avui dia?
Home, la veritat és que jo crec que els treballs a Praga, els treballs de recuperació de la ciutat antiga, s'han fet molt bé. Ara, evidentment, el turisme espalla moltes coses, no? Això és que és com impossible. Potser Itàlia se n'ha salvat una mica, no? Perquè han cuidat molt que no s'hi fiquessin els Starbucks i McDonald's, no? Però bueno, és com molt difícil, és una pressió molt forta. Però bueno, la veritat és que Praga, durant aquest any de pandèmia, doncs no, perquè jo hi vaig anar fa uns mesos i francament estava com deliciosa la ciutat sense turistes, no? Tot i que una mica estranya també, i l'aeroport estava absolutament buit, cosa que semblava com fantasmagòrica, o sigui que també és com caure a un altre extrem massa gran. Però clar, jo crec que totes aquestes ciutats com Praga, Barcelona, haurien de vigilar d'alguna manera, potser de controlar el turisme, no? Que el turisme, vaja, no se'ns emportés al ciutadà pel davant. Però bueno, tots els turistes, la veritat és que qui va a Praga va al turisme cultural, perquè Praga no té ni mar, ni llac, ni el riu que té allà no t'hi pots banyar, i llavors tampoc és un turisme d'emborratxar-se perquè bueno, amb la cervesa has de beure massa, no? per emborratxar-te, no? I aleshores...
La cervesa txeca és bona, tot sigui dit.
És boníssima, sí. I aleshores, jo crec que els turistes que hi van, ja de per si és un turisme diferent, és un turisme que vol descobrir, que vol veure coses maques, i que molts, doncs, sí que fan la ruta Kafka, per exemple, no? Mm-hmm. O sigui que van a veure on va néixer Kafka, en quins pisos, quines cases va viure Kafka durant la seva vida, no? Que, bueno, que aquí ja dones una volta per a Praga, no? On vivien, doncs, els seus amics, la seva amiga Milena, tot això, clar, hi ha guies que tu expliquen i els turistes que van a veure aquestes cases. O sigui que hi ha moltes coses que... O Hrabal, per exemple. Hrabal es movia bàsicament fora del centre, tot i que algunes de les seves cerveseries estan a ple centre de Praga. Però les seves vivendes estan fora del centre de Praga. I això també hi ha molts turistes, de fet, que fan la ruta literària, no? O que es llegeixen, per exemple, el llibre de Seifert. Per aquí el tinc en algun lloc, bueno, és igual. Llavors, el llibre de Seifert, Tota la bellesa del món, on Seifert explica les seves trobades amb gent de la cultura i fa diferents rutes per diferents llocs de Praga. O sigui que hi ha turistes per a tot, no? I realment es pot veure la gran majoria de les coses, fins i tot els cafès. Desgraciadament, una cosa em sap molt de greu, i és que el cafè Arco, on anava Kafka i on anava tota aquella cultura jueva que parlava en alemany i yiddish, però bàsicament alemany, escrivien en alemany, doncs el cafè Arco encara està com allà, però no funciona, està sempre tancat, no sé, deu haver-hi alguna cosa judicial, algun plet o alguna cosa així. Però bueno, espero que obrin aviat, perquè també és un dels llibres molt marcats perquè es vegi. Uh-huh.
La Mònica també parla en el seu llibre d'una conversa amb Václav Havel, que va ser el primer president escollit després de la caiguda del mur. Un intel·lectual posat a president, que és una cosa també estranya, però també existeix, que va morir. Què queda del, diguem, del somni de Havel en la República Txeca actual?
Home, la veritat és que si mires la política txeca d'ara, sembla ser que res, no? Que ja tots ho hem portat al vent. Però no és així. Jo diria que la meitat de la població i gairebé, jo diria, les ciutats quasi senceres, jo crec que i algunes persones també del camp han quedat com tan influïdes per les seves i per les idees de Havel que no se n'han oblidat mai i segueixen llegint Havel. El llegat de Havel està viu. Està a la seva biblioteca a Praga, que és molt activa. Cada dia fan algun event. Parlen, bueno, és una biblioteca que es dedica bàsicament a les coses socials, filosòfiques i bueno, una mica com per millorar el món, que és el que intentava Havel, no? Jo mateixa hi vaig presentar el meu llibre Vestides per a un ball a la neu, ara fa uns mesos. I aleshores la veritat és que el llegat queda molt viu, la gent se sent molt orgullosa de que Havel era el seu president i que, bueno, que era una persona de gran prestigi, de gran coratge, una persona que per les seves idees estava disposada a anar a la presó i patir tortures, tot això. Llavors, les seves obres de teatre estan vives allà, es fan en els teatres. Ara s'ha fet una pel·lícula sobre Havel, que, bueno, pots discutir si està més o menys reeixida. Això pot haver-hi diferents opinions, però lo important és que aquestes coses es facin, que la gent sempre tingui els seus grans personatges presents en la ment i que la influència pugui durar.
Per Mònica Sgustova poder escriure de Praga, poder doncs això, fer reflexionar sobre Praga, sobre la intel·lectualitat d'aquell, anava a dir, d'aquell petit món que era aquesta capital centreeuropea, és una miqueta també poder retornar d'un lloc que hi tornes de tant en tant, però realment estàs visquent lluny d'allà.
Sí, la veritat és que jo crec que és com una mena de retorn per mi i sobretot és el retorn a lo que ara, després de molts anys de visitar diferents llocs i de llegir, escriure, parlar amb molta gent, bueno, de molts anys d'experiència, per dir-ho d'alguna manera, escric sobre la Praga que més m'atreu. O sigui que és la Praga, d'alguna manera, la Praga dels dissidents, no? Perquè, en el fons, Kafka era un dissident de Praga, no? Lo mateix que Jaroslav Hašek, l'autor de El bon soldat Schweik, no? I clar, ja no dic res de tota la generació que va viure el comunisme, no? I que es va quedar allà, doncs tots ells, els grans escriptors com Havel, eren dissidents, no? Que vociferaven més o menys. Havel ho feia més i Havel ho feia en la seva obra, no? Però, o sigui que a mi sempre m'ha interessat molt la dissidència, el qui parla en contra d'alguna cosa, no? O sigui que això per part dels habitants, dels qui van néixer a Praga. Però després també tinc algunes persones, com per exemple Marina Tsvetaeva, la poeta Marina Tsvetaeva, que de fet Praga li va brindar com un refugi en una època difícil, perquè Marina, igual que el seu marit, amb la família es van exiliar de la Unió Soviètica, bueno, de les condicions duríssimes a la Unió Soviètica, es van exiliar, el seu primer exili va ser a Praga, no? O sigui que hi van ser els anys més feliços de tota la vida de Marina Tsvetaeva, els que va viure a Praga, protegida una mica pels txecs, pels praguesos, entre els quals tenia grans amics, i també vivint entre el grup, el gran grup d'exiliats que omplia Praga d'aquella època, no? O sigui que aquest llibre retrata tot el que és culturalment molt sòlid, però no ho és, però d'altra banda una mica flota en l'aire i no té arrels, no? Una mica això, que és el que sempre m'ha interessat més.
Doncs La vella estrangera, Praga i el desarraigo, aquest petit assaig interessant, aquest recorregut per la intel·lectualitat de la capital, de l'actual capital de la República Txeca, és que, clar, és difícil definir Praga, també, de dir la ciutat centroeuropea, l'actual capital de la República Txeca. Doncs que... doncs ha servit també a Mònica Sgustova per poder retrobar una miqueta també els seus orígens. Mònica, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Ens retrobarem perquè segur que hi haurà més obres de les que parlar, i en qualsevol cas, doncs això, que els oients que tinguin un cert interès en la sempre interessantíssima vida de Praga i dels seus intel·lectuals, doncs aquest llibre pot ser un bon origen. Mònica, moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies per parlar de la meva vella estrangera, o sigui que aquesta Praga. Ha sigut realment un plaer compartir aquesta estona amb tu i amb els oients de Sitges.
Moltes gràcies i fins aviat, Mònica.
Fins aviat, adeu.